Podemos enseñar lo que es Dublín al mundo, sin lugar a dudas. Es una gran ciudad. Así que estamos con muchas, muchas ganas y esperamos tener muchas más, muchas finales más en Dublín. A ver, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? Mójate un poquito. A ver, un equipo inglés a la final. No voy a decir
con Javi.
Lo que estem escoltant de fons és el sorteig de l'Europa League per al Villarreal Club de Futbol, que va a començar en breu, que es fa... On es fa, Rubio, el sorteig?
En Nyon.
Nyon. Allí estan els representants del Villarreal Club de Futbol perquè l'equip està així a Sant Sebastià. Recordeu que a les 9 de la nit n'hi ha futbol, juga el Villarreal davant de la Reial Societat de Sant Sebastià, partit corresponent a la jornada del campionat nacional de Lliga. Però avui estem centrats en un sorteig en el... Recordem, ahir el Villarreal Club de Futbol va conèixer els possibles emparellaments que té en fortuna, ja que estem en el pot 1. Qui mos pot tocar, Rubio?
La Roma, el Milan, el Friburgo, el Sporting de Lisboa, el Benfica, el Karabakh, el Sparta de Praga o el Marsella?
Molt bé. A partir d'ahí, fer una càbala és un poc, pues, jo què sé, demanar per demanar. Karabakh són 8 hores d'avió. Vamos, la muerte. A partir d'ahí n'hi han de difícils, de menys difícils, però no n'hi ha cap fàcil. Senyor Alegre, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Javi. Bon dia.
Tinguera que elegir vostè, què?
Jo, l'equip de Praga, no sé, és difícil, no? Per el viatge, o és que els equips portuguesos me donen més por. És complicat, eh? I ara, campions d'Europa, n'hi ha campions d'Europa. Ojo, és que el planter d'equips que n'hi ha en aquesta eliminatòria és impressionant. És molt difícil tot, n'hi ha que mirar les altres condicions que te puguen anar, per exemple, el viatge davant d'anar a Bakú, són moltes hores, això també cansa l'equip, no ho sé, és difícil. No, no me pronuncie, Javi, no me pronuncie.
Rubio, si tu tingueres que elegir, qui elegiries?
Karabakh.
Ja, però Karabakh són 8 hores d'avió i no és fàcil, eh? El Karabakh és paregut al que ens va fotre l'any passat, eh? Que tots volíem el de l'any passat. I a l'aire,
ja, ja, i el Milan està allà al costat i és l'equip més complicat del món, és que...
Sí, però a veure, sí, el Milan no és l'equip més complicat del món, Rubio, que cojones. El Milan no és l'equip més complicat del món, ni la Roma és l'equip més complicat del món. A més, si te fixes per al Villarreal, o sigui, si teis un dia com el de Montjuïc, doncs pues mira, va per l'aire el Milan. I si no has jugat contra el Milan, és que jo... I esa sensació de que, és que, si no te toca el Milan ara, en la següent ronda, què te pot tocar? Te pot tocar el... Ja, el Liverpool, no? Per exemple. O el
sí,
West Ham.
Ja podria, però també poden caure en esta ronda isos.
Bueno. Bueno, anem a ello. Això ja, a veure què diuen a Nyon, Rubio.
En, a partir de esto es muy importante destacar, dependiendo a dos equipos de la misma ciudad, el Benfica y el Sporting Club de Portugal, para respetar el criterio de la UEFA el martes 5 de marzo a las 6:40.
Isa també ara està pendent, eh? O sea, Isa clàusula existís per este sorteig, no?
Sí, encara existís Isa clàusula.
D'espanyols no, perquè estem motos i avant, per tant, que ho tenim clar. Fem una pausa mínima, recordeu que estem així acompanyant el Villarreal de la mà de Leonardo Peugeot i que el Villarreal va conèixer ara el que és l'emparellament de l'Europa League, que se jugarà la setmana que ve, no l'altra, en dimecres o en dijous, perdó.
Sadi 14.
Fem una pausa.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Para tener estas eliminatorias.
Bueno, pues el
primer equipo sorteado de los ganadores.
Supone que primer es el rival del POT 2, porque nosotros primer jugaríem.
Sí, primer juguem fora.
Sí, sí, tenim assegurada el jugar fora. Per cert, jo, mira-ho, perquè jo recorde que així vam viure un altre sorteig europeu, en este hotel, i en Sant Sebastià. Seria de les primeres jornades del campionat.
Era fase de grupos.
Sí, fase de grups, però jo crec que era així, eh? Ho van viure així.
Javi, i se l'Esparta de Praga.
Vale, pues vinga, no, escoltem el que diuen ells, vinga.
Aquí están las siete bolas. Esparta de Praga llegó a esta ronda de la competición en 2016. Llegaron hasta los cuartos de final en aquella ocasión. Vamos a ver su rival. Este es el oponente del Sparta de Praga.
Liverpool FC.
And this team is Liverpool FC. Quite a high hurdle,
Liverpool,
I would say.
Un obstáculo grande.
Y ese es el que volía alegre, ¿no, Rubio? Este era fácil.
Bueno, era de los asumibles.
Bueno, y acá un desfácil. ¿Qué queda?
Queda la Roma, el Milán, el Friburgo, el Sporting de Lisboa, el Benfica, el Karabakh y el Marsella.
Nema ello.
2001.
And finally, also in the last
y finalista.
And the, in this competition, 2016.
En 2016.
Olympique de Marseille.
And now we go with the Olympique de Marseille.
El Olympique de Marsella.
Ojo a este, porque sería la tornada de Marcelino ahí y a Marcelino
puede jugar contra cualquiera de los siete.
Sería la tornada de Marce al velodrome.
Pues creo que me dice, ya veré qué es.
En 2018, la última vez, partido jugado en Lyon. El oponente, el rival del Olympique de Marsella, será este equipo.
Villarreal.
Villarreal. Olympique de Marsella versus Villarreal.
Marcelino, busca la declaración, Rubio. Toma ya. Olympique de Marsella, Villarreal Club de Fútbol. Equip físic que ell va construir, que coneix millor que ningú. El morbo está servido, ¿eh? Mos acaba de tocar un boletó o no. ¿Tú qué dius?
No es boleto, no es el més gros, no es el premi gros, pero era el segon.
Sí, ¿no? Ismaïl Assar, el futbolista que volien fichar nosaltres. Olympique de Marsella, Villarreal Club de Fútbol, emparellament en el velodrom. Ojo, perquè a més els aficionats seguidors ultres de l'Olympique de Marsella són dels més perillosos d'Europa i van a vindre a casa. O sigui, té tot lo roïn que pot tindre. L'únic bo, el viatge. La resta, mal, no és mal lloc per anar a Marsella, però no és un lloc que, diguem, segur per anar a veure partits de futbol. No té cap, diguem, alegria. I mira, estic escoltant els futbolistes pel passillo cantant, no sé si saben que s'ha tocat l'Olympique de Marsella. Marsella, este és l'emparellament del Villarreal Club de Futbol. Rubio, aixina vola pluma, on està el Marsella, què està fent, com li va la vida?
Bueno, a veure, no li va del tot bé perquè, per exemple, el dilluns van canviar l'entrenador, però encara així anar, se van classificar i, vamos, en la plantilla de jugadors que ja m'agradarien a mi per al meu equip.
Busca, busca, quan li van preguntar, el que li va preguntar això va pegar el pleno, però el pleno al 14. Els altres emparellaments que van eixir, què són?
Bueno, de moment havia eixit l'Esparta de Praga, Liverpool, volem com seguís emparellant-se la resta de rivals.
Bueno, a veure si... No sé, cuando, al final te tiene que tocar es que te tienen que tocar, pero este era un emparellament, digamos, un poco complicado en ese aspecto, ¿no? Que, bueno, té el morbo de la tornada de Marce y la seva eixida, té la sensación de que es un equipo que el pots eliminar, o sea, futbolísticamente, el coneixes bé, molt bé, vamos, Marcelino a Paritis equipo. Ahí n'hi ha futbolistes que nosaltres volíem fitxar, entre ells este Ismaïl Assar, inclús el migcampista Pap Gueye, però no sé jo com, hasta quin punt en el Villarreal no el volíem. No el volíem per lo que jo vos deia, per l'aspecte de que no és un rival fàcil i és una situació en quant a lo no és purament esportiu, complicada. ¿Has citado algún emparellamiento más?
Benfica Rangers acaba de decir ahora.
Benfica Rangers. Benfica era uno de los altres que en el Villarreal no tenían gracia. Todo el mundo decía que era descomplicat. Recordeu, ens ha tocat l'Olympique de Marsella. Fem una pausa y ho analitzem.
¿Muada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Seguime en el sorteo, Javi.
Bueno, pues anem a ello. Per ser del Marsella, li va tocar emparellat en els grups en el Ajax, si no recorde mal, en el Brighton, o sea que no va tindre una fase de grup, i el AEK de Atenas. Va guanyar en Atenas 0-2, per exemple, va estar capaç d'anar al camp de l'Ajax, crec, i empatar. Recordem que aquest equip estava fet per a jugar la Champions League, Rubio, i el Panathinaikos els va enviar fora. És que el futbol té unes coses increïbles. Marcelino és del Marsella perquè el fot el Panathinaikos i se monta un Cristo que pa què. Li toca el Panathinaikos i el guanya. Ara li toca el Marsella. És un equip físic que havia construït ell. No sé si podem escoltar-lo al tècnic quan ahir li preguntaven si te tocara l'Olympique de Marsella, què?
Podem escoltar-lo.
Pues anem a ello.
Bueno, l'Olympique de Marsella tiene que ganar al Sarta. No tengo, porque basta que los cruce para que toquen. Entonces no sé si nos toca el Marsella, pues nos toca el Marsella. Allí vamos a jugar. Un partido en aquel campo es muy, muy atractivo. Y el Marsella, igual que nosotros, pues no nos encontramos en nuestro mejor momento. Creo que hay rivales más complicados.
Això deia Marcelino ahir sobre les una i mitja del migdia.
Jo crec que gràcia poca, No? Tinc la sensació, vamos. És que no és lo millor que te puga passar. Rubio, com va el sorteig? Quins són els altres emparellaments?
Sí, mira, per exemple, l'últim que acaba de deixar ha sigut el Karabakh-Leverkusen, o sigui que el Leverkusen de Xavi Alonso, moltíssima sort. També ha eixit Milan-Slavia de Praga, també prou sort per al Milan. Sporting de Portugal-Atalanta, i s'ha prou igualada. Friburgo-West Ham, també prou igualada. I Roma-Brighton era la eliminatòria que faltava, també prou igualada.
Sí, home, Roma-Brighton és un bon carquinyol, No, no sé qui dels dos, perquè la Roma tampoc està bé. Bueno, pues ja ho sabeu. Els partits, Rubio, quan se jugaran i com?
7 de març en Marsella, 14 de març, així en la Ceràmica, en Villarreal.
7 de març el Villarreal jugarà en Marsella, almenys el viatge és no tan dur com el de Karabakh, i el 14, així la tornada a l'estadi. Mos ha tocat l'Olympique de Marsella, que aixina rapidez, si tingués que donar un 11 tipus i d'algun... Bueno, està Pape Gueye, que és un futbolista sí, que el vol tot el món i a tots mos feia gràcia, està Ismail Sarr, està Kondogbia, bueno, un equip de físic, d'intens, ho té tot.
És que t'anava a dir, ahir jugaven López de porter, en Mbemba, Meite, Gigot, Merlin, al mig del camp Onuai, Kondogbia, Klaus, i davant Arit, Mumbagnon i Aubameyang. Però és que, clar, és que Ismail Assar i Pape Gueye, per exemple, eren suplents.
O sigui, ahir els dos que mos feien gràcia a nosaltres eren suplents, no?
Sí, sí.
Yeah. Bueno, s'ha acabat el sorteig ja?
Ja s'ha acabat.
Pues nosaltres ho dissem així. A partir de les dues ho ampliem i ho analitzem. Ens ha tocat l'Olympique de Marsella, un equip francès que està en la zona mitja de la taula classificatòria i que, recordeu, aquest estiu entrenava Marcelino García Toral. El futbol té aquestes coses que mai saps per què se donen així, però se donen així. Són circumstàncies que sempre solen passar. No sé per què, però és com este emparellament del Mallorca. Justet te té que tocar una eliminatòria de Copa doble i te toca justet sempre quan te toca també l'equip en Lliga i jugues tres voltes i és un castig pels dos equips. Bueno, pues això és igual. Ens ha tocat un equip dur, difícil, però el que podem eliminar, eh? O sigui, anem a veure. Tot, pa mi, ja vos vas dir, tot depèn de com estigues tu. Depèn de la teva situació física, de la teva situació en la Lliga. Pues, va a decir Marcelino, creo que hay rivales más complicados, ¿no, Rubio?
Sí, o sea, por ejemplo, ella al Milan él va a posar molt més complicat que al Marsella.
Sí, sí. Va a decir, creo que hay rivales más complicados. Hostia, pues eso se habrá fet gracia también allí, ¿no? ¿O cómo está el tema?
Ya habrá morbo.
Sí, sí, va a estar divertido. Anana a Marsella, ya veureu. Bueno, pues eso, a partir de les dos tornem, vos dicem, el programa protagonista es Susana Pérez i companyia. Rubio, a les dos, eh?
A les dos més.
Prepara't.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior, y lo tengo claro. Voy a ir a Big Mad El Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En El Arbo me financian.
Big Mad El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I després d'este sorteig tornem al ple municipal de la ciutat de Villarreal. Està parlant en este moment Maria Fajardo sobre una moció que ha presentat Compromís per a la creació d'una plaça d'especialitats de psiquiatria a l'Hospital de la Plana. Escoltem-la un moment.
Dotar de recursos i mesures a la salut mental en totes les seues àrees d'intervenció. Els intents de suïcidi i les autolesions augmentaren un 250% durant la pandèmia, però la tendència ja era preocupant prèviament. Segons les dades de l'INE, durant el 2010, van haver 28 morts de joves entre 15 i 29 anys i la xifra ascendia tan sols 9 anys després en 68 persones. Si prenem l'indicador als xiquets i xiquetes fins als 14 anys, hem passat de 3 morts en 2010 a 13 en 2020. Cada dia moren a l'estat espanyol 10 persones per suïcidi, 3.941 en 2020, convertint-se en la primera causa de mort no natural entre els joves i superant els accidents de tràfic. L'actual context econòmic, social i cultural, així com la influència de les xarxes socials i els patrons estètics, suposa que l'atenció pública de la salut mental cobra una especial importància per a la que el sistema públic ha d'estar preparat. Cal apostar fermament per la gestió pública d'aquesta problemàtica. Actualment, al Centre de Salut Carinyena trobem consulta de psicologia i psiquiatria que, amb molt bona voluntat i una gran atenció professional, és molt deficitària degut a l'augment de la demanda i la manca de professionals. Ells ja soles no poden fer-ho tot. A més, l'Hospital de la Plana no actua com un complement, ja que les atencions de psiquiatria es desenvolupen al col·lapsat hospital provincial i ens calen més professionals, més recursos. És per això que amb aquesta proposta volem posar de manifest la preocupació per abordar aquesta problemàtica i també demanar que es dote de més recursos i professionals a un hospital d'ús comarcal com és el nostre, l'Hospital de la Plana, i fer que es creï la plaça en l'especialitat de psiquiatria per tal de prestar uns serveis de qualitat en una qüestió tan delicada com és la salut mental, i on eixa derivació continuada a Castelló pot suposar un entrebanc més per a l'abordatge de qualsevol patologia mental que són les que atenen estos especialistes. Per això demanaríem el vot favorable d'esta moció. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, senyora regidora. Molt bé, pues explicada la proposta per part del grup proponent, alguna intervenció en el debat? Passem a votació. Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, pues queda aprovada per unanimitat. Explicacions de vot? Vox? La seva sí. Portaveu, doña Irene Herrero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Como todos sabemos, en los últimos años hemos sido testigos de un aumento preocupante en los trastornos mentales, desde la ansiedad y la depresión hasta los casos más graves como la anorexia y, lo más alarmante, los suicidios y las autolesiones. La creación de...
Mira, en la moció del grup municipal Compromís, vostès estaven sentint el sorteig de l'Europa League. El Partit Socialista ha fet... ha aportat idees que Compromís ha acceptat, com ara, per exemple, que estigueren més dotades les urgències i també que tingueren més llits. Per tant, Compromís ho ha acceptat, o sigui que s'ha sumat a aquesta moció, s'han presentat esmenes per part del Partit Socialista que ells han acceptat. Però la moció d'abans, també que ha sigut també del grup municipal Compromís, el que vostès no han sentit, era per la recuperació del dret civil. Bé, doncs el Partit Popular ha votat a favor, el PSOE ha votat a favor, Compromís, lògicament, era el que presentava la moció, però Vox ha dit que no. Vox diu que no perquè aquesta moció és fum de palla, perquè el dret civil valencià, quan arriba, així almenys ho ha explicat un dels regidors de Vox, el Tribunal Constitucional ho tomba. És a dir, que no tenen fonaments per a sostindre's la llei del dret civil valencià, en aquest cas, i per això ells consideren que no volen recuperar-la, no volen tindre-la, consideren que és fum de palla. Continuem escoltant el ple, en aquest cas, està argumentant el Partit Popular.
Medicina de salut mental. S'ha preparat un pla 2024-2027 que destina 724 milions d'euros perquè, a pesar de ser la comunitat amb major prevalència de persones amb trastorns mentals, era la que estava a la cua en despesa. Es produeix un augment de 238,8 milions d'euros. A més de ser la comunitat autònoma amb pitjor finançament fins ara en salut mental, després de 8 anys de botànic, també és la que té un menor nombre de professionals formats per a treballar. Per això, el primer que s'ha preparat és demanar l'augment de places MIR per a formar professionals. Per a poder crear les places és necessari tenir els professionals per a cobrir-les. També som l'autonomia amb menor promís d'escolars participant en programes de prevenció per a centres educatius, 10 vegades inferior a la mitjana nacional, a pesar de que la població entre els 12 i els 16 anys a la Comunitat Valenciana lidera el consum de tranquil·litzants i tenim la segona posició en consum de cannabis i la tercera en ús compulsiu d'internet. Per això, l'atenció a la infància i l'adolescència, a més del trastorn mental greu, seran prioritàries en aquest pla que es basa en l'evidència científica i la igualtat assistencial i destaca com a principals claus la detecció, tractament i assignació dels recursos adients. En aquest pla s'obriran 4 hospitals de dia per al tractament de patologia dual greu i es crearan 8 unitats de primers episodis psicòtics. Tanmateix, es crearan 43 places en hospitals de dia, 23 per a xiquets i adolescents i 20 per a adults. Per al tractament de la salut mental, així com a 22 unitats de prevenció per a adolescents consumidors de substàncies amb addiccions conductuals i una unitat terapèutica per a patologia dual greu. Per l'increment de personal es destinen 13 milions d'euros per a nous llocs de treball per a professionals que tracten aquestes malalties. L'objectiu és previndre i promocionar la salut mental per a evitar-la. Per això s'incidirà sobretot en edats infantils i juvenils per a la detecció precoç. El pla té 9 línies estratègiques: promoure una salut mental positiva, previndre l'enfermetat mental, els trastorns addictius i el suïcidi, establir un nou model assistencial equitatiu i basat en les necessitats reals de la població, també l'atenció a la infància i l'adolescència, l'atenció al trastorn mental greu, l'avanç en drets i qualitat dels serveis i la formació sanitària especialitzada, activitat investigadora i docent, accés a ajudes socials, ocupació i vivenda. El més important del pla és que per aconseguir un equilibri realista entre les necessitats detectades i que hi hagi disponibilitat i capacitat de generació de recursos i una equitat territorial en la distribució d'aquests recursos. Per tant, hem votat que sí, perquè vostès demanen millorar l'atenció a les malalties de salut mental a el que tenim més a prop, que és l'Hospital de Blana i Carinyena. I no dubten que amb aquest pla el Govern de la Generalitat ho farà realitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. I per explicar vot, des del grup socialista té la paraula don Antonio Marín.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, agrair esta unanimitat. Agrair també a la regidora Serra pues, tindre en compte aquest pla gestat per l'anterior govern i que desitge que sí que es fique a terme en totes les seues conseqüències. És un pla que prové del comissionat de la presidència de la Generalitat Valenciana dins del pla d'acció per la salut mental, drogodependències i conductes addictives. Bé, dit això, crec que ja hem dit totes les dates, per tant vaig a tratar de ser molt, molt breu. Des de la pandèmia, ansietat i depressió han pujat un 25%. Moltes vegades aquestes psicopatologies porten a parella del suïcidi. Tenim que seguir en aquest pla. En març de l'any passat ja vam fer una xarra de prevenció del suïcidi per a adolescents i la idea és continuar i reforçar aquesta tasca per si que creiem que és important. De fet, en la província de Castelló hi ha més morts per suïcidi que per accidents de tràfic. També som la segona comunitat autònoma en trastorns depressius. Parla de l'hospital...
Miren, i Castelló, és que ha sigut una notícia d'última hora. Recordem que el president de la Generalitat parlava d'aquests 3 dies de dol oficial i que cada ciutat decidirà el que fer. Jo imagine que estava parlant de lo que era la Madalena. Bueno, pues Castelló es suma al dol per aquest gran incendi de València. Hi haurà canvis en alguns actes programats per aquest cap de setmana. Es mantindrà la galania i el marató, però sí que és cert que s'ha eliminat els elements més festius com ara ve la pirotècnia i la música a l'entrada de la comitiva i davant de la impossibilitat de reubicar aquests actes perquè clar, són l'inici de les festes de la Madalena que és este pròxim dissabte.
El que siga la millora i en este cas i personalment com a psicòleg que porte reivindicant la salut mental i la dotació de professionals molts anys, pues agrair a tots això i que en tot el que puguem millorar el poble, independentment d'on vinguem o d'on siguem, pues, estarem sempre a la disposició de tots. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies a vostè i especialment a tots els grups per la unanimitat de algo tan necessari en aquests moments i tan urgent. I al grup proponent, a Compromís, per descomptat. Bé, anem a passar al despatx extraordinari. I tenim diversos punts, n'hi ha prous. N'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tenen algun problema en algun concret per a l'urgència i la ratificació? Els votem conjuntament per a incorporar-los.
Una qüestió d'ordre, alcalde. Com que nosaltres volem retirar-la, la retirem abans de votar-la, l'urgència?
És concretament quina, senyora?
És la moció del grup municipal socialista per instar a la Diputació de Castelló a incrementar la seva aportació al Fons de Cooperació Municipal. I com avui ens han traslladat una notícia en la que la Diputació ha dit que va triplicar el Fons de Cooperació, anem a confiar en la paraula i aleshores anem a retirar la moció.
Vale, la paraula de la presidenta.
No? La paraula de la presidenta, per suposar.
Bé, doncs pues aleshores, menos Isa, senyor secretari, que se retira per part del grup proponent. El resto, per a la seva ratificació i urgència, ho aprovem per unanimitat. Pues ja estan tots incorporats. Algun vot en contra? No? Vale. La urgència és ratificació.
La urgència
i la inclusió, perdó, ratificació. Vale. I ara anem ja punt a punt. Comencem en el primer punt, que és la moció del grup municipal socialista. Isa és la que m'ha llevat. El 1, per tant, ja no existís. El 2, declaració institucional per a la protecció dels cítrics valencians. Declaració institucional és la firma de tots els grups que representem al poble de Vila-real. Senyora, el senyor secretari, si és tan amable, qui mos llegirà la part dispositiva.
La proposta d'acord diu: instar a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a continuar les inspeccions i els controls de les empreses citrícoles importadores ubicades en la Comunitat Valenciana per tal d'evitar la presència en cítrics importats de qualsevol plaga o malaltia procedent de les importacions de cítrics de tercers països en plena campanya citrícola valenciana. Instar a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a incrementar les inspeccions i els controls de les empreses citrícoles importadores ubicades en la Comunitat Valenciana per tal d'evitar la reexpedició amb una etiqueta de procedència de la fruita que no es corresponga amb la realitat. Instar a l'autoritat portuària de Castelló a crear una comissió en els sectors productius estratègics de la província de Castelló per a analitzar la política de bonificacions de les taxes portuàries i aplicar les més beneficioses a cadascun dels sectors productius. Instar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a dur a terme totes les gestions necessàries des del Govern d'Espanya per incrementar els controls i inspeccions al port de Castelló i la resta de ports valencians respecte a les importacions de cítrics procedents d'Egipte i vetlla per la seguretat fitosanitària de les plantacions de cítrics. Instar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a defensar al si del Consell de la Unió Europea l'aprovació de mesures que eviten l'entrada de plagues procedents dels productes importats des de tercers països. Instar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a defensar al si del Consell de la Unió Europea l'aprovació de mesures que eviten el dumping ambiental, laboral i econòmic que es desprèn dels tractats comercials internacionals amb la Unió Europea i tercers països. Traslladar aquests acords al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Autoritat Portuària de Castelló.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor secretari, i bueno, pues, unanimitat i felicitar esta declaració institucional de tots els grups en defensa de la nostra agricultura, aquest sector, en tantes dificultats sempre i especialment ara en nous reptes i sobretot noves amenaces. Bé, pues, continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre la proposta relativa a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Vila-real a la xarxa d'entitats locals per la transparència i participació ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Bé, d'acord amb el que m'havia advertit el secretari, també en la llei la mar requereix majoria absoluta, el qual advertisc antes per si se produís alguna qüestió al respecte, perquè aquest tema no, no? No, no ho sé, però sí, en comissió, senyor secretari, a veure.
13 vots a favor, de grup socialista, popular i 4 abstencions.
Sí, però el vot de la comissió 4. Se podria canviar, saben? Sí. Que les comissions informatives, el vot que ho ha fet ahir pot després canviar-lo perfectament. Val? Bueno, independentment d'això, bé, explique breument, crec que coneixen perfectament, hauran buscat informació. Partís, evidentment, la nostra adhesió, la proposta que els faig a l'adhesió a aquesta xarxa, és veritat que tinc que reconèixer que aquest ajuntament pues, va ser referent i líder. Ahir en la Junta de Govern tenim un quadre penjat que se mos va donar en 2015 un certificat de ser la ciutat més transparent de la província de Castelló. Vam fer un gran treball els primers anys per a tindre uns ítems importants i tinc que reconèixer pues, que a partir d'aquesta fecha pues, tampoc hem estat a l'altura en moltes qüestions que han tingut que veure en la ficada en marxa de la llei en 2015 i en tota una sèrie de qüestions que especialment avui també tenen que veure en la innovació tecnològica. No? Al final, la transparència avui, de la millor manera que es pot generar, és a través d'unes bones xarxes de comunicació, a través de la web, a través de les plataformes que s'han anat incorporant i que este ajuntament pues, ja saben que no som un enorme exemple en quant al tema de tots els mitjans des del punt de vista telemàtics en aquesta qüestió que deuríem tindre. Per falta de recursos de vegades, per una gestió deficient, tinc que reconèixer-ho, però evidentment el primer per a intentar millorar és reconèixer les coses. Bé, n'hi ha una xarxa a nivell estatal que engloba 272 municipis de tota Espanya, és una xarxa molt potent, en la qual vaig estar investigant i bueno, pues, tenen uns equips de tècnics molt interessants, tenen també un grup de treball de la xarxa on s'engloben els tècnics municipals de tots aquests ajuntaments, també del Ministeri i de les conselleries de distintes comunitats autònomes. Aquest grup de treball realitza molts foros, molts encontres, formació per als nostres funcionaris. En aquests moments ja es vaig dir que en el moment en què s'incorporara la nova TAC al Departament de Secretaria, reestructuraríem un poquet i designarem un responsable d'aquestes qüestions de transparència, evidentment, per a poder-nos adreçar d'una manera ràpida quan tenim problemes en la publicació dels currículums, l'altre, no sé què, i tota la informació que ha d'estar en les xarxes i després tot que no està, ho reconec, i, o que moltes vegades està molt més tard de lo que tindria que estar. Val? Bueno, dit això, pues, evidentment, això constitueix una oportunitat d'obligar-nos, perquè estar en la xarxa vol dir, evidentment, respondre als seus objectius i participar en totes les qüestions. El govern també té un conveni directe en la pròpia red, lo qual ens ajuda a poder demanar subvencions per a la millora del bon govern i de la transparència i d'aquestes qüestions que jo crec que ja també l'altre dia diversos grups heu tingut queixes al respecte les heu formulat. Per tant, aquesta és la proposta que es faig i bueno, pues el seu cost sempre se fica algun tipus de quota encara que siga més o menys simbòlica no per a financiar la red, que al final, bueno, en este cas 272.000 euros que paguem té recursos, per això té tècnics i té gent, no? Però a més, pues, evidentment té subvencions, se pot agarrar a projectes europeus, etc. etc. Val, pues, són 2.000 euros a l'any i se solen ficar quotes en aquestes associacions d'ajuntaments perquè si no pues, apunten i després per ahí no apareixen. Si almenys tens que pagar, pues és una manera també de saber que estàs ahí i de fer algunes coses. Val? Bueno, dit això, pues passem al debat, si algú vol plantejar alguna qüestió. Pues si no vol plantejar alguna qüestió ningú, passem a votació. Vox?
No.
Bé, Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
Partit Socialista?
Sí.
Bé, pues queda aprovat. I ara passem a les explicacions de vot. Si algú té alguna explicació de fer, sí, senyora Archela de Vox explicarà el vot.
Sí,
que
se
queixava tant de la transparència, m'ha paregut molt curiós.
Moltes gràcies, alcalde. Sí, sí, aixina és, aixina és. Però bé, des del nostre grup, que clarament estem a favor de la transparència i la participació ciutadana i del bon govern, no creiem que siga necessari estar adherits a cap associació, en aquest cas a red de la FEM, per aconseguir uns objectius que haurien de ser inherents de la pròpia gestió d'aquesta casa i d'aquest ajuntament, sense incorrer en gastos addicionals per xicotes que esto siguen. És això, Joan. Gràcies.
No havia caigut que vostès estan en contra de la FEM a nivell nacional. Ara quan que estan en contra de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Vox. Entonces, clar, no havia caigut. Jo ara quan he vist la votació serà menys el gasto que el que és això. Bueno, però com no ho compartís, ni ho compartim més de més, però tenen tot el dret del món a explicar-ho. Val? Bé, alguna explicació de vot més? No, pues jo crec que està el tema clar. Passem al següent punt. Dictamen sobre la moció del grup municipal Vox per a la petició d'un minut de silenci per a totes les víctimes de violència domèstica. Pues és Vox, serà Irene Herrero, la seva portaveu, que explicarà la proposta.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Mire, avui hem fet un minut de silenci, hem començat el plenari amb un minut de silenci per quatre persones que desgraciadament van morir ahir en un incendi en València. Pues,
perdó.
Pues bé, això és esta moció, això és el que estem demanant. Estem demanant un minut de silenci per totes les víctimes de violència domèstica. És a dir, en la Comunitat Valenciana no tenim ciutadans de primera i ciutadans de segon. Tots som ciutadans per igual i tots tenim dret a que es puguen manifestar el respecte i el reconeixement que se mereix una persona quan sofrís violència per part d'una altra persona. Sé que el partit de vostès, l'equip de govern, me van a demanar conforme o me van a dir, conforme me va passar en la comissió, el que així fem els minuts de silenci quan ens convocava la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, tema que m'està parlant ara, també que han votat, i evidentment nosaltres han votat que no, vostè ho ha dit, nosaltres estem en contra de tot aquest tipus de, no vaig a dir xiringuitos perquè no me pareix correcte, però de tot aquest tipus d'associacions o, diguem-ho així, millor. I per tant, nosaltres creiem que l'Ajuntament té prou dret com per ell poder demanar o sol·licitar o convocar un minut de silenci per qualsevol tipus de víctima conforme a fer d'avui en el plenari. I això és la idea d'aquesta moció, el poder fer minuts de silenci perquè tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana mereixen tindre un respecte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Bé, alguna intervenció en el debat d'esta moció de Vox? Doncs passem a votació. Vox?
Sí.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
No.
Doncs queda desestimada la moció i passem a les explicacions de vot. Explicarà vot, Compromís. Doña María Fajardo, la seva portaveu, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Res, un aclariment en un primer moment. Avui s'ha fet un minut de silenci per una desgràcia que ha passat a la ciutat de València, que crec que tots compartim la consternació i el dolor que estaran vivint ara mateix els veïns i veïnes i les famílies de les persones que han faltat, però això res té a veure amb la violència domèstica que de la que se parla en esta moció, igual que quan han fet algun minut de silenci. De fet, recorde un no fa massa per unes persones que eren guàrdies civils i que van morir en acte de servei, i a les que també van fer aquest minut de silenci, i que tampoc té res a veure amb esta violència a la que es fa referència en esta moció. Nosaltres hem votat no perquè ja ens sembla qüestionable aquest atreviment per plantejar aquesta proposta, que té com a finalitat última no el reconeixement de les víctimes de violència dintre del context de les relacions familiars o domèstiques, com Vox ho qualifica, sinó l'eliminació precisament del reconeixement de que a les dones ens estan matant per el simple fet de ser-ho, hi hagi o no cap relació ni familiar, ni afectiva, ni de cap tipus. Per a que la gent ho entenga, no és el mateix que un cunyat li pegui a l'altre en un sopar de Nadal que assassinen a una dona. En minuts de silenci per la condemna dels delictes de violència masclista es realitzen en tant en quant la societat ha assumit que patim una xacra impròpia d'una societat avançada on el sistema patriarcal arriba al seu màxim exponent amb l'assassinat reiterat de dones a mans d'homes que es creuen en el poder suficient per arrebatar el més important que tenen, que és la seva vida. És horrorós i lamentable que ens plantegem diluir entre minuts de silenci un signe que el que fa és visibilitzar el retret i el rebuig social d'un fet concret com és la violència masclista. Si les administracions públiques no ho visibilitzem, i eixir a la porta de les administracions doncs és la fórmula que s'ha trobat, tan sols fem palesa la manca de compromís que tenim front a la persecució d'aquest delicte, que són fruit també que se reconeguen estos delictes d'eixe pacte d'estat contra la violència de gènere, i també fruit també d'eixe pacte valencià contra la violència de gènere, i també fruit de les dades objectives, de les estadístiques que ens fan comprovar que aquesta és una crua i dura realitat a hores d'ara. Allò evident és innegable, les dades són oficials, no ens les inventem ni cap polític, ni cap partit, ni cap xiringuito. Les dones seguim morint perquè ens estan assassinant. Aquest minut de silenci permet visibilitzar aquest problema que malauradament arrosseguem com a societat, i permet també traslladar un missatge de rebuig als maltractadors i llançar un missatge de suport a les famílies d'aquelles a les que els han llevat la vida, però també una empenta a denunciar i a fugir d'aquests contextos a aquelles que poden estar immerses en la violència, perquè no estan soles, i aquest és el missatge que els hem de llançar institucionalment, perquè els assassinats masclistes no són accidents o una moda, són conseqüència d'un fracàs de la societat que no ha sabut educar en igualtat. Evidentment, amb un minut de silenci no se solucionarà aquest problema, però crec que és un missatge de gran càrrega simbòlica que no podem esborrar. Igual que no podrem esborrar aquesta memòria de tantes i tantes dones que han perdut la vida a mans dels seus agressors. Pense que no paga la pena extendre'm més, però tenim ben clar que ens volem vives a totes i que combatre les violències masclistes tan sols és possible des d'una societat que entre els seus fonaments incloga la igualtat, i malauradament això encara avui en dia no és així.
Moltes gràcies, senyora regidora. Per explicar vot del Partit Popular, doña Gemma Ferreres, la seva regidora, té la paraula.
Moltíssimes gràcies. Mire, primer, deixem que m'unisca a les paraules de la companya Maria Fajardo que sí que és normal guardar un minut de silenci abans d'aquest plenari per el fet ocorregut en València fa menys de 24 hores, així com en el de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Ja referent a la moció, crec que al llarg d'aquest temps, de molt de temps, ha quedat ben clar que la postura del Partit Popular de Vila-real i la postura del Partit Popular en general és una condemna total i ferma a tot tipus de violència. Per al record, multitud de lleis que s'han promulgat estan el Partit Popular en el govern des de fa molts anys. I deixem que els diga que per al Partit Popular, per a nosaltres, no hi ha víctimes de primera i de segona. Totes són víctimes. Però avui el que sí que es pot dir, que el que no podem negar, és que la violència contra la dona existís. El que ens preocupa al Partit Popular és que se tenen que dur a terme polítiques i accions, totes les que siguin possibles, per a poder erradicar aquesta violència. Ens preocupa que la joventut del nostre país no entenga que l'home i la dona són iguals. Ens preocupa que la joventut normalitzi situacions que no són normals. Això és el que ens preocupa al Partit Popular. I saben què? Que treballarem tot el que estigui a les nostres mans perquè mai tinguem que tornar a fer un minut de silenci. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè. I per explicar vot de la paraula en nom del grup socialista, doña Silvia Gómez.
Moltes gràcies.
Bé, el que ens sorprèn és que el Partit Popular s'abstés i després ens ha fet poc més que el discurs de Maria Fajardo. Intervenim perquè no pensem que és que no estem a este costat, estem, seguim estant. També ens ha sorprès molt ixe vot de la transparència, tots volen transparència, que ens donaren a la ciutat de Vila-real una condecoració, un premi com a ciutat de transparència. Sí, senyor, és que el senyor alcalde, el senyor Benlloc, quan va entrar, ho feien tot en total transparència. Per tant, sí, s'hauran d'actualitzar, és cert. Este govern municipal s'haurà d'actualitzar, no siga que li furten aquesta condecoració o aquest nomenament que els van fer. Com a ciutat transparent.
Que no nos duele la muerte de cualquier persona. Evidentemente, el equipo de gobierno del Grupo Municipal Socialista condenará todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. Pero lo que ustedes plantean en esta moción es clarísima lo que quieren ustedes, es negar la existencia de la violencia.
¿Saben por qué está parlant la regidora en castellà? Igual me ho he perdut. Però igual és perquè només se dirigiva al grup Vox, però vaja, que parlem valencià també,
De género. A las mujeres las matan por el único hecho de ser mujeres. Mueren a manos de sus parejas o exparejas por el hecho de ser mujeres. No pueden seguir negando esta evidencia. Desde el año 2003 han habido 1.243 víctimas. Mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. En la Comunidad Valenciana, en 2023, han sido 58 víctimas, 6 en la Comunidad Valenciana. Señores y señoras de Vox, la verdad que lamento muchísimo estas propuestas en el Pleno del Ayuntamiento. También lamento el voto de abstención del Partido Popular. Señora Ferreres, yo estoy segura que usted no votaría eso, pero está claro que su partido, con estas alianzas que hace con Vox a nivel de la Comunidad Valenciana, imagino que le habrán marcado directrices, porque sé, sinceramente...
Cert, compartís que el mateix de la regidora ens ha sorprès i s'abstenció i que després defensara el mateix que estava defensant Compromís. Perdó, i també que el Partit Socialista,
El següent punt de l'ordre del dia, el 5, que és dictamen sobre la moció conjunta dels PSP, PSOE i Compromís per a declarar l'any 2024 com a any estellers en Vila-real. Senyor secretari, comissió de 22 de febrer del 24, un punt d'urgència. Per a explicar la proposta, és conjunta com han quedat? Serà el regidor don Santi Cortés qui farà de portaveu en aquest cas i explicarà la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. He de començar dient que, igual que sempre dic i sempre mantinc que el valencià és de tots els partits, de totes les persones que es parlem i que en esta ciutat tots ens estimem, de tots els colors, he de dir el mateix de la poesia. La poesia és de tots. Díaz Cervantes, qui va escriure unes precioses paraules de la nostra ciutat, que l'any que és abundant de poesia suele ser-lo de hambre. És a dir, en moments de dolor, com el que estem vivint avui, la poesia ens pot alleugerir, ens pot ajudar, la paraula. Deia el poeta mossèn Cinto Verdaguer que la poesia és un ocell del cel que fa sovint volades a la terra per vessar una gota de consol en lo cor trist dels desterrats fills d'Eva. I el poeta Federico García Lorca dia que la poesia no quiere adeptos, quiere amantes. El nostre gran poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, és un dels més reconeguts a nivell mundial i també en el País Valencià. Han dit experts que és el millor poeta valencià des de l'època d'Ausias Marc i Joan Roís de Corella. És per això que l'any 2013, a 20 anys de la seva mort, en aquell moment el Partit Popular va declarar aquest any com a any dedicat al poeta en diverses activitats. Una d'elles, la Universitat d'Alacant, que va presentar un projecte, La veu del teu poble, per apropar la figura d'Estellés a les escoles. Es va fer fins i tot un CD recopilatori titulat Demà serà una cançó, amb diversos intèrprets com Ovidi Montllor, Altany, Maria del Mar Bonet, etc. Sí, bueno. És Vicent Andrés Estellés, un poeta traduït a moltíssims idiomes, a l'alemany per el traductor Hösle, a l'anglès per el professor Rosenthal, al portuguès per la professora Estela Leonardos. És el nostre poeta, un dels més premiats, doctor honoris causa per la Universitat de València, medalla d'or al Mèrit de les Belles Arts, Premi de les Lletres Valencianes, de crítica serrador de literatura i assaig, i si seguís menjaria tot el temps de la moció. És Vicent Andrés Estellés, un poeta que s'estimava la nostra Vila Real. En una de les dues evocacions a la ciutat que llegiré, descrivia una nit a Vila Real. Em desbordaven les veus joves, les veus d'amor i llibertat. Les veus eren uns rams frenètics. Per secrets camins del crepuscle havien arribat des d'Onda, de Nules i de Castelló, de Borriana i altres llocs que farien inacabable. Quina nit, Ovidi Montllor, quina nit a Vila-real. Quina nit d'aquelles que fan els dies complets i ben fets, els dies sòlids i segurs. Quina nit, Ovidi Montllor, aquella de Vila-real. Estimem este poeta des de la nostra ciutat, perquè estimem tots els que estimen la nostra ciutat, com Cervantes, que podríem dir que està al mateix nivell que citava Vila-real i dia allò en aquella obra de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, y al salir de Vila-real, hermosa y amenísima viña, y que día de les nostres gens, parlant d'una dona, limpia com el sol i hermosa com la luna con una graciosa llengua. Que per això tenim carrers i escoles dedicats a este escriptor. Es llegiré perquè és només poesia del que estem parlant així. Només li demanem que facin vostès costat a la gran capacitat creativa d'un veí del nostre país, del nostre poble. Propietats de la pena. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. I fent referència a Ausias Marc, va escriure també Els amants, la car volcar, vull que pensem en aquesta ciutat germana, que és la ciutat del Cap i Casal de València. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. És per això, però una cosa tan bonica com admirar la nostra llengua, que tots compartim, que tots parlem, però una cosa tan noble com la poesia representada en un escriptor que, com he dit, s'ha reconegut en tot el món, que proposem que també nosaltres, que és d'on es va parir este poeta, este geni de la llengua, declarem, com ho vam fer fa uns anys, l'any 2024 com a any Estellés, en este cas amb motiu del centenari del seu naixement. I demanem també a nivell local que les regidories de cultura, tradicions i normalització lingüística desenvolupen tota una agenda d'activitats per a promocionar, reivindicar i fer coneguda a les escoles la figura del nostre Vicent Andrés Estellés. I així que també instem a la Generalitat i a la Diputació de Castelló a declarar enguany l'any estellers i organitzar i coordinar cicles d'activitats per a que es conega el gran talent d'aquesta persona. Per totes les raons que he exposat així, és que els demane que consideren el que acabem d'exposar i voten a favor d'esta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cortells. Us ha donat uns minuts de tranquil·litat, de pau. Això que parlem de la que la poesia és un remei per a l'ànima i per al cos, em pareix una teràpia, ha sigut fonamental. Igual no n'hi hauria ningú millor comissari per a tot això que vostès, i té ganes, li llança el guant. Per tant, bueno, estic segur que serà aprovada i que podrem disfrutar, perquè la veritat és que, ho parlava el secretari també, que és un amant d'aquestes coses, de la literatura i de la poesia i tal, i més en la nostra llengua, algo que hem amat, no?, des de xicotets, és realment especial. Bé, pues, passem a votació. Bueno, si algú vol intervindre en el debat, no crec que després d'esta teràpia que ens ha fet Cortés ens fiquem a debatir, no? Després ja explicarem cada un el que... Bé, doncs passem a votació. Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bueno, no ha estat la poesia tant, però bueno. Bé, doncs queda aprovada. Explicació de vot. Vox, senyora Archella, té la paraula.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. La propuesta conjunta que hoy trae PSOE y Compromís a este plenario está intrínsecamente vinculada a la afiliación de este último, Compromís, con la complicidad del PSOE al nacionalismo catalán, un movimiento político que ha adoptado un enfoque rupturista y separatista. Este movimiento se ha valido de partidos separatistas y sus medios afines para llevar a cabo una manipulación cultural destinada a promover una construcción nacional basada en la exclusión y la superioridad moral. Es esencial reconocer que Compromís, ahora con el apoyo del PSOE, no es más que una manifestación de este nacionalismo catalán en la Comunidad Valenciana, actuando como meros instrumentos de una agenda separatista. Su propuesta de declarar el año estellés es un intento más de promover una identidad nacional ficticia en línea con los intereses del catalanismo. El discurso de la propuesta busca perpetuar la división y la confrontación política en lugar de abordar los verdaderos desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Durante décadas hemos sido testigos de cómo el separatismo ha socavado la estabilidad y la prosperidad en regiones como Cataluña, generando inseguridad jurídica y desplazando a miles de empresas.
Acaben d'anunciar les ajudes de Generalitat concedirà a les persones que han patit este greu succés a nit, estos incendis. Bé, pues aquestes ajudes que el Consell aprovarà presumiblement este dilluns, anem a escoltar el president de la Diputació. Perdó, al president de la Generalitat.
Dos características fundamentales van a tener el paquete de ayudas que vamos a poner en marcha ya en un pleno extraordinario del Consell del Gobierno de la Generalitat Valenciana que se celebrará el próximo lunes. Dos características fundamentales. En primer lugar, para evitar burocracia, para evitar papeleo y para ahorrar tiempo, todo lo vamos a canalizar a través de la ventanilla única del Ayuntamiento de Valencia, para facilitar al máximo la rapidez e, insisto, la eliminación de cualquier tipo de burocracia, primero porque nadie está para eso, y en segundo lugar porque tenemos la capacidad de poder hacerlo bien a través de las comprobaciones y de la afiliación de las personas de manera adecuada que está realizando el Ayuntamiento de Valencia. Y la segunda característica es que son ayudas que son compatibles con cualquier otra ayuda que cualquier otra administración decida y pueda organizar y establecer, y les recomendamos que se sumen a la Coordinación General del Ayuntamiento de Valencia. En primer lugar, un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo de repente, y aunque estén en casa de un familiar, aunque estén en un hotel, necesitan saber que pueden poder funcionar con lo más básico, con lo más urgente. 6.000 euros si es una persona, 7.000 si son dos, 8.000 si son tres, y así sucesivamente para las distintas familias. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler. durante desde el momento en que este alquiler se pueda producir. Insisto, entre 1.000 y 1.500 euros al mes para estas familias. En tercer lugar, para las familias que puedan optar o que opten por comprarse una nueva vivienda, la Generalitat decretará impuesto cero a la vivienda y, por tanto, el impuesto de transmisiones patrimoniales para todas estas familias será del 0%. Ahora mismo los tipos oscilan entre el 6 y el 10%, pasarán a ser del 0. En cuanto a medidas sociales, hemos hablado de ayudas directas, hemos hablado de medidas fiscales. En cuanto a las medidas sociales, en primer lugar, servicio de asistencia psicológico permanente, más allá de la asistencia psicológica concreta ahora, de manera urgente que canaliza el Ayuntamiento junto con Cruz Roja. A lo largo de los próximos meses tendrán asistencia psicológica permanente y también reubicación preferente para aquellas personas que tengan que entrar en una residencia de cualquier tipo, en un centro de día. Personas dependientes y vulnerables tendrán reubicación preferente en centros de día o residencias. También habrá reubicación preferente en la reescolarización de las familias que tengan que reescolarizar a sus hijos en otro punto, en otro barrio, en otra ubicación. Quiero decir también que habrá transporte público gratuito en metro y en los autobuses interurbanos de la Generalitat Valenciana para todas estas familias como mínimo durante el próximo año. Y en cuarto lugar, quiero decir también que nos hemos coordinado, también hay que pensar en todo, en la protectora de animales para facilitar el acceso temporal de cualquier mascota, cualquier animal de compañía. De hecho, ya hay dos centros veterinarios en la ciudad a disposición de nuestras mascotas o de los animales de compañía que pudieran precisar alguna atención. Todas estas son medidas, insisto, de unidad de ventanilla y de complementariedad con otras ayudas. Y se pondrán en marcha de manera urgente, insisto, en el Consell, en el Pleno de la Generalitat, del Consell de la Generalitat, que estableceremos y que hablaremos el próximo lunes. Tanto el presidente de la Diputación como algunas otras entidades, algunos otros ayuntamientos con vecinos empadronados allí también se sumarán. Nos consta que el presidente de la Diputación también está arbitrando un paquete de ayudas que será, por tanto, también complementario y coordinado con este con el que estamos trabajando. Y estas son las primeras medidas, el primer decreto que ya estamos ultimando y que autorizaremos y publicaremos y detallaremos el viernes. Sin perjuicio de que de aquí al lunes detectemos alguna otra necesidad urgente o necesaria y que pudiéramos incorporar, podrían incorporarse al decreto del pleno del próximo lunes. Y estas son las primeras ayudas que os queremos decir. Quiero agradecer tanto a la alcaldesa como a su equipo, a todos sus servicios.
Bé, això era el que ens traslladava el president de la Generalitat i ses mesures d'entre 6.000 a 10.000 euros en funció de la gent, de les persones que visqueren en cada en cada piso, en cada cada departament, en cada puesto d'aixòs que s'han cremat, no? En cada vivenda, perdó, no m'eixia la paraula. I si tenen que optar un lloguer entre 1.000 i 1.500 euros, el que vulga comprar alguna vivenda, bueno, pues l'impost serà zero. Després també els que tinguen necessiten aquest psicòleg, que no serà només pas de temps, sinó que serà també permanent, i els que tinguen persones dependents o vulnerables tindran la reubicació preferent. També els xiquets que se tinguen que anar a un altre col·legi, bueno, pues se reescolaritzaran, no? I també tindran el transport gratuït i també serà per un any el transport gratuït i també n'hi ha dos veterinaris que se faran càrrec d'aquestes mascotes. Continuem en el ple. Està parlant l'alcalde.
La Real ha fet en vostès el que ha fet, que siguen la oveja negra de la província mentre vostè està tot el dia en Castelló, són els únics que han perdut les eleccions en la província. Entonces, això és el que han d'entendre. I continuen dient excuses a lo que la gent en el carrer sap. En aquell moment se va produir un problema i vostès, jo comprenc el resto de grups que no tenien ninguna responsabilitat en aquestes sentències i per tant van fer el que creien convenient. Però que és que ens han dut quasi a la quiebra, votaren en contra aquell dia d'un préstec que haguera pogut permetir contratar totes aquestes coses per celebrar la fundació com tocava i que ara tinguen...
Estan parlant dels actes fundacionals i està reprochant l'alcalde a Adrián Casabó, al portaveu del Partit Popular.
des en estos moments al principi perquè vostès ho van impedir en ese vot, número 1, i no poden contratar. I dos, i ho té que saber la població. I en segon lloc, vam dir, vist això, són persones que tirem endavant en el que tenim i com podem. I vam dir, pues bueno, la Iglesia Major, la Iglesia Arciprestal, fa les seues activitats, estem treballant conjuntament en ells, cosa que vostès no feien en ningú quan governaven així, en aliança amb la societat civil, i anem a donar-li importància i protagonisme a la Iglesia Arciprestal al principi. Fem més actes fundacionals i no se preocupe que tindrà ocasió de votar com toca quan arribi el moment de poder consignar diners per a celebrar les nostres festes, perquè igual que va fer el Villarreal Club de Futbol o Porcelanosa tots els demés, van celebrar tot un any. I això és el que jo he explicat, que celebrarem un any i que lo gordo, lo potent, ho farem si és possible. I sempre en austeritat i com puguem, no tenim 39 milions com l'institució en la que vostè treballa de remanents, de sobra, per fer el que mos avellisca. No els tenim, que pagar sentències i ruïna i préstamos. És molt diferent. Aleshores n'hi ha que tindre de veritat molt de rostro, és a dir, de vindre en un pamfletet així, acusar a l'equip de govern, que és una vergonya el que ha presentat, que des de la humilitat ha fet el que ha pogut. I, des de luego, tot el meu recolzament als regidors que estan organitzant el 750 aniversari en els diners que tenen, com poden, i no se preocupe que tirarem endavant i que això la gent, així, en Villarreal, des de que estic d'alcalde, des de que estic governant este equip de govern, lo de per a lluir n'hi ha que patir, que di al seu partit i a l'alcalde anterior, això s'ha acabat. Per tant, vostès facin aquesta política, nosaltres farem la que creguem convenient. Continuem en els següents punts de l'ordre del dia, que és el punt número 8. 7 o 8? 6. Vale. Que tenim el dictamen sobre la moció conjunta dels grups municipals socialista, popular i compromís amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Bé, pues, com ho han pactat vostès, com són tres grups? Llegeixen cada una part d'ells. Comença. I després explicació de vot de Vox. Val. Pues comença doña Maria Fajardo, la portaveu de Compromís, llegint una part de la proposta.
L'Ajuntament s'uneix a la declaració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies un any més a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per a reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones de la nostra comunitat. En aquest dia fem un homenatge a totes les dones que han lluitat i continuen lluitant pels seus drets, per la igualtat d'oportunitats i per una societat més justa i inclusiva. Reconeixem la seva valentia, resiliència i contribució invaluable en tots els àmbits de la vida. El 8 de març és una data destacada en el calendari internacional per a recordar que la societat ha de ser igualitària, equilibrada i ha de permetre recollir les demandes de la ciutadania. Això, no obstant, hem de valorar els avanços aconseguits i ser conscients del camí que ens queda per recórrer. Ens comprometem a continuar treballant per l'eliminació de totes les formes de discriminació i promoure polítiques i accions que fomenten la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, educatiu i social. Així mateix, impulsarem la participació activa de les dones en la presa de decisions i en la vida política del nostre municipi.
Molt bé, moltes gràcies. Seguim per el Partit Popular, Gemma Ferreres.
Aquest 8 de març reafirmem el nostre compromís de construir una societat igualitària en la qual totes les dones es puguen desenvolupar plenament, sense barreres ni discriminació. Convidem tota la comunitat a sumar-se a aquesta commemoració i a reflexionar sobre la importància de la igualtat de gènere en la construcció d'un municipi més just i equitatiu. Tenim l'obligació de treballar per a eliminar les desigualtats que encara pateixen les dones, especialment en els entorns rurals, i les desigualtats de què són objecte per la seva doble condició de viure en aquest entorn i de ser dones. Hem de crear junts una societat en la qual no hi ha bretxes de gènere en l'ocupació, l'aspecte social i cultural, així com en l'emprenedoria, en la qual la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i familiar siga una realitat, en la que hi hagi equilibri entre dones i homes, en els òrgans de direcció i en els llocs de decisió i participació. Des de l'àmbit local hem de seguir amb el compromís de construir una societat igualitària que garantisca els drets de totes les persones, així com la participació activa en la vida local, i hem d'aconseguir trencar els sostres de vidre per a poder arribar a la igualtat real d'oportunitats i la representació social que es mereixen les dones. Convidem totes les entitats locals, al igual que ha fet aquest Ajuntament, a adherir-se a aquesta declaració per a reafirmar el compromís de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies respecte als drets humans i, molt especialment, als drets de les dones i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
Moltes gràcies, senyora Gómez.
És per això que proposem els acords següents al ple d'aquest Ajuntament. Afavorir l'autonomia de les persones i construir una societat igualitària en drets que es traduïsca en fets. Acabar amb la bretxa de gènere que continua existint en alguns sectors laborals, tant en la qualitat dels llocs com en la representació de gènere. Continuar promovent la tasca que des dels municipis es fa en matèria d'igualtat. Impulsar de manera eficaç el protagonisme imprescindible de la dona en el món rural. Seguir treballant en la millora del sistema de detecció primerenca, així com en l'atenció a les víctimes de violència contra les dones en el marc de les nostres competències. I, per últim, promoure la transversalitat de les polítiques d'igualtat en la resta d'àrees de gestió dels ajuntaments.
Molt bé, doncs moltes gràcies als tres grups. Passem a votació. Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Pues queda aprovada. Explicacions de vot, Vox. Té la paraula la seva portavoz, doña E.
Sí, gracias, señor alcalde. Desde Vox no apoyamos esta moción ningún año y por varias causas y que todos los años repito. Este 8 de marzo no será una jornada para celebrar ningún avance en la igualdad entre los hombres y las mujeres. Con motivo de esta fecha simbólica nos preguntamos cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad, dotado con un presupuesto de casi 600 millones de euros, pero que se ha revelado un peligro para las mujeres a las que dice proteger. Para muestra, los datos que nos ha dado la portavoz de Compromís de la violencia de género, que habían tantas muertes. ¿Para qué sirven este tipo de ministerios si luego no hay soluciones para las mujeres? En esta moción... faltan puntos que apoyen a las mujeres embarazadas con dificultades, el respaldo a las jóvenes que quieren formar una familia y no pueden debido a su situación precaria, que nada tiene que ver con su supuesto dominio del hombre, y sí con una gestión nefasta de la crisis sanitaria, social y económica. Sánchez también hace gala de su ley trans, una norma que pone en peligro la propia condición de mujer a reconocer la libre y descontrolada autodeterminación de género. Esta ley es un peligro para los niños, a los que ya trata de adoctrinar mediante activistas en los colegios y a quienes abre la puerta para comenzar un tratamiento hormonal y quirúrgico irreversible sin apenas controles previos que destrozará miles de vidas que no deberían haber sido víctimas de esta ley. Otra consecuencia práctica de esta ley, ya las hemos visto en otros países europeos, delincuentes sexuales detenidos que han acabado en cárceles de mujeres, hombres entrando en vestuarios femeninos o deportistas perjudicadas porque deportistas hombres han empezado a competir en sus categorías deportivas. Aunque solemos decir que el PP es el PSOE con 10 años de retraso, en el ámbito de la ley trans ha sido el PSOE con 10 años de adelanto. Algunas de las leyes trans más radicales están aprobadas por el PP en Galicia y en Andalucía. Finalmente, las mujeres también sufrimos porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, los hombres a los que queremos, pueden ser los siguientes en verse perjudicados por normas que vulneran la igualdad ante la ley, que siembran la sombra de sospecha sobre ellos mientras se libera a los delincuentes reales, y que desprotegerán en el caso de que sean acusados falsamente o maltratados. Este 8 de marzo las mujeres nos sentimos traicionadas por quienes están a cargo de nuestra seguridad y de la protección de nuestros derechos. Este Gobierno nos ha abandonado mientras beneficia a violadores, abusadores y pederastas y promueve a quienes, a costa del dinero de todos los españoles, viven de propagar una guerra de sexos que divide a las familias y desprotege a las mujeres a través de chiringuitos y organismos superfluos e innecesarios. La única solución que nos da este Gobierno defendiendo a la mujer es en obligar a la paridad y es un insulto a la mujer hacerla pensar que solo llegará a un puesto importante gracias a cuotas y no por sus méritos y sus capacidades. También me gustaría recordar, para terminar, que el artículo 14 de nuestra Carta Magna ya reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Muchas gracias.
Gràcies, senyora regidora. També el Constitucional ha admitit que aquest article, la discriminació positiva, sempre que n'hi hagi arguments, és igualtat. Això és el que n'hi ha que plantejar-se. Bé, igual no es tractarà tot el món igual. Part de control, comencem per la dació de Conter.
En quant al Dia de la Dona, res a ressaltar, tot el que esperàvem, dació de comptes.
El tema de la proposta de l'aprovació de l'expedient de crèdits extraordinaris número 5/2024 finançat amb remanent de tesoreria per a gastos en finançació afectada i baixes per anul·lació. Senyora regidora, breument vol explicar la proposta.
Moltíssimes gràcies. Bé, ahir vam tindre la comissió. Agraïs de nou als grups municipals per la premura. Es vam donar la informació i ahir va pujar la viceinterventora per a explicar-ho tot. De veritat que agrair-los la paciència. I també vull donar-les gràcies al Departament de l'Oficina Pressupostària i al Departament d'Intervenció per el seu treball del dia a dia i més en la situació que es troben aquests departaments. Aquesta proposta que porto avui al plenari per a la seva aprovació és en primer lloc un expedient de crèdits extraordinaris finançat amb romanents de tesoreria per a despeses amb finançament afectada i baixes per anul·lació per un import de 633.000 euros i que té els informes favorables de tots els tècnics. En primer lloc, espera el subministre i instal·lació d'unes noves bombes per a l'estació de bombeig d'aigües residuals de la Bar d'Encarnació, que està al costat del Millars, i amb un import de 15.684 euros, d'acord amb l'informe de l'enginyer municipal justificatiu de la necessitat de canviar aquestes bombes. Així com per al projecte del Mercat Central a Vila-real del segle XXI i pla d'impuls del Mercat Central cap a un mercat més dinàmic, sostenible i inclusiu, del que tenim una subvenció europea de 920.000 euros. No cal oblidar la necessitat i la importància d'aconseguir un mercat central, atractiu i que doni els serveis que necessita la nostra ciutat del segle XXI. I aquest projecte, finançat una part pels fons europeus i una altra part més xicoteta per a l'Ajuntament, ho farà una realitat. L'altra part d'aquest expedient és la modificació de la base 46 de les bases d'execució del pressupost 2023, que com vostès ja saben el tenim prorrogat per a l'any 2024. En aquesta modificació, el que fem, i és a petició del Departament d'Intervenció, és afegir un nou apartat per a desenvolupar i adaptar la normativa reguladora de l'exercici de la funció interventora en la comprovació material de la inversió a l'organització i circumstàncies del nostre Ajuntament i en el que s'aprova, si escau, la instrucció sobre l'execució de la comprovació material en l'exercici del control intern, és a dir, la regulació de la comprovació material de les inversions. I en resum i de forma més col·loquial, en primer lloc és dotar econòmicament a través dels estalvis per a comprar i instal·lar unes noves bombes de la EBAR d'Encarnació i per a les obres del Mercat Central i en segon lloc adaptar-nos a la normativa a través d'un nou punt a les bases d'execució del pressupost. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat? Passem a votació. Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Pues queda aprovada. Passem a explicacions de vot. Vox vol explicar vot? No? Algú vol explicar vot? Bé, pues moltes gràcies. Passem ara sí a la part de control. Ahí tenim diverses dosis de counter. Al pleno de la Corporació de la Resolució de l'Alcaldia de 13 de febrer relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost, que ja tenen tota la informació de fa molts dies. La dació de compte també al pleno de l'informe d'intervenció de l'avaluació del principi d'estabilitat pressupostària, límit de deuda, tassa de variació del gasto computable i el passiu contingent amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'any 2023. També tenen tots els grups la documentació de fa ja 15 dies. El tercer és la dació de compte del pleno de la corporació de l'informe emitit per l'interventor municipal en resultats obtinguts en el control de les ordres de pago a justificar corresponents al 2023. El quart és una dació de compte de la proposta de l'alcaldia relativa a l'adscripció de representants dels grups polítics municipals a la Comissió Informativa Especial del Vilavici. El quint És una dació de compte al pleno també de la corporació de l'informe emitit per l'interventor en el que relaciona totes les relacions adoptades en l'exercici 2023 per alcalde-president contraris a reparos efectuats i de les informes emitits en els expedients tramitats durant l'exercici 2023 per omissió de la funció interventora. I per últim, el sext punt de la dació de compte és la de les resolucions de l'alcaldia i extractes de les actes de les juntes de govern local celebrades des de l'última sessió plenària ordinària. Senyor secretari, se donen compte, en aquest cas, de les...
Se trata de les resolucions d'alcaldia de la 172 de 18 de gener a la 577 de 9 de febrer i els acords de junta de govern de 5 i 12 de gener.
Molt bé, doncs moltes gràcies, queden vostès enterats i passem ara a la part de fiscalització i control del govern, precs i preguntes, i comencem per el grup Vox. En el seu regidor, Fernando Archela, si té algun prec o alguna pregunta per a formular.
Bé, suposo que després d'haver-nos pegat tota esta xapa de dacions i dacions i dacions, ara ens centrarem de més coses.
El nostre grup va portar a finals del 2022 va presentar una moció relativa a l'adopció de les mesures urgents per arribar als nivells exigits per l'Esquema Nacional de Seguretat per a la protecció de sistemes d'informació d'aquest Ajuntament. Aquesta moció va néixer per un informe del síndic del 2020 i posteriorment un informe de seguiment que es va fer de les recomanacions. Aquesta moció, que va estar aprovada per 21 vots a favor i 4 abstencions, s'instava a l'Ajuntament, amb una sèrie de punts que no vull estendre tampoc, entre ells pues, bueno, parlava de designar les persones en els rols definits per la política de seguretat, elaborar la declaració d'aplicació i adoptar les mesures de seguretat descrites en l'informe i a publicar en la seu electrònica les declaracions de conformitat. Bueno, el tema de la pregunta és si sabem si s'ha avançat en el tema de la ciberseguretat, en concret en els punts d'estos de la moció que vam portar molt a terme i demés. Saber en quin estat es troba. Sí.
Pues senyor Oviol, regidor d'informàtica, li contestarà.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor concejal de Vox. Sí. Puc dir-li, per dir-li d'una manera concreta, que, en fi, per no dir-li en poques dies, en molt poquetes setmanes, tindrem ja bona part de la jerarquia a la que vostè feia referència en aquesta moció que vam aplicar i, en fi, en poques dies tindrà resposta.
Ja està. Algo més?
Moltes gràcies. Sí, sí, estarà amable passar-me per escrit i així anar, pues, moltes gràcies.
En aquest cas, vol fer-lo constar que el que li ha dit, poques dies, poques setmanes...
Huawei.
El conveni?
Huawei.
A Huawei.
Vostè ja sap, bueno, a Sonais de juny del 2019 estem parlant que arrel d'uns contactes duig a terme en la Mobile World Congress de Barcelona, per ficar en contacte en aquesta companyia, i naix un acord que, bueno, que presumia de convertir el municipi de Vila-real en una ciutat laboratori per Europa, dotant-la d'avances tecnològics aplicats en el entorn urbà i en la implantació en paral·lel de la tecnologia 5G. En este marc naix un acord, no? El conveni marco de col·laboració entre l'Ajuntament de Vila-real i Huawei Technologies España SL, que es va signar i que en el seu, en el seu contingut hi havia un compromís de firmar un contracte formal jurídicament vinculant abans de finalització de l'any. Estem parlant del 2019, jo sé que és anys enrere i això. Bueno, realment no sabem si va arribar a firmar aquest contracte i si s'ha fet que ha portat la firma d'aquest contracte a la ciutat del poble, perquè abans els tecnològics, pues, la veritat és que no se'n veuen pel carrer. Entonces, era saber un poc en quin estat va quedar tot això.
Bueno, anem a veure. Primer, se signa un conveni, que és una espècie de protocol de col·laboració en el qual no n'hi ha ningú gasto per part de ninguna de les dues parts, tot sol començar sempre així, en moltes ganes de fer coses i molt d'interès per a aquesta ciutat, qüestió que no ha sigut renunciada. No? però a partir d'ahí, com vostè sap, en aquest conveni, que no sé si el té, si l'hem passat, si no el passem, no hi ha cap problema, hi havia, com vostè diu, un compromís de signar un altre document. No parlava de contracte. Contracte no se pot contratar en ningú, ha dit. Per al contracte, exactament, què dia? Vale, pues está claro. Pues ese es el que nos va a durar el impedimento jurídico para poder firmar ningún contracte. Vale, ya está. Es decir, yo sabía que había algún problema pel mig del conveni. Es veritat que forçant la película podrías anar a la llei de contractes en el tema del contracte per a la innovació o este tipo de qüestions que podrien haver-les si te plantejaren algun tipus de proposta, ¿vale? Lo que se denomina compra pública innovadora, o podria haver algun tipus de contranegociar sense publicitat si t'oferien algun tipus de programa pilot d'investigació en la ciutat específic, que pogueren demostrar ells que només ho podien fer ells per la seva tecnologia i tal, és viable en la llei en la mà. Però en esta casa va ser absolutament impossible, en aquell moment. Però resulta que després, quan vam començar a intentar desbloquejar aquesta situació i tal, va vindre el Covid. En el 20, això és la realitat, se va assignar en el 19. A partir del 20, pues, hem estat 21, 22 en Covid, en totes les oles, 1, 2, 3, 4 i 23. I en estos moments...
Bueno, lo cierto es que portava el regidor Valverde, que en este moment ja no està, i lo que diu el senyor alcalde, una espècie de col·laboració i se conveni, bueno, el senyor Valverde va deixar de ser regidor i això no se va portar a cap... Bueno, el Covid també va vindre, no anem a llevar-li la raó.
De la ciutat, i Telefònica té un acord, un conveni de col·laboració entre ells, en el qual treballem conjuntament tots, i esta pantalla, per exemple, d'este tamany, en la capacitat que té de poder entrar via internet a lo que cregues i tal, si se fija baix diu Huawei. Esta pantalla la facilita Telefònica en el contracte que tenim en millores d'aquest contracte de la casa, perquè Huawei ha fet esta aportació. N'hi ha una sí, una en el gran casino, per tant sí que estem millorant algo tecnològicament. Però el contracte que ens haguera agradat firmar, que ja se'n va més allà de lo que és unes pantalles i adquisició de coses, pues, evidentment ha tingut algunes dificultats. No és senzill que els ajuntaments puguin entrar a contractes d'aquest tipus. Val? En la llei de bases de règim local no és una competència exclusiva i específica nostra, i aquests temes sempre duen prou de discussió, encara que considere que podria ser-ho. Però bueno, en la casa no va ser tan fàcil i el Covid tampoc ho va ficar fàcil, és el que li puc contestar. De moment no n'hi ha res firmat. Val? Alguna vale. qüestió més?
Moltes gràcies. Entonces li faria un prec, senyor alcalde, si el, realment és un tema que no, a lo millor no pot tirar avant, a lo millor llevar-lo de la pàgina de transparència de la web, pues seria, considerar-lo seria interessant.
Ho anotarem perquè, a més, si vostè el llig, en estos moments ja no existís el conveni. Perquè realment n'hi havia que borrogar-lo cada any o les dues parts. Per tant, realment crec que va ser per dos anys o tres. No recorde bé el contingut perquè no m'ho havia dit antes, m'ho haguera mirat bé. Però el conveni realment ixe que se va signar en el seu moment no està en vigor ja en l'Ajuntament de Villarreal. Per tant, per descomptat, per favor. A més, Inri, que mos haguera apoyat estar en la red de transparència, per a intentar millorar això. Bé, alguna qüestió més?
Gràcies.
Don Manu Robert, de Vox.
Ninguna, gràcies, senyor alcalde.
Gràcies a vostè. Irene Herrero, portaveu de Vox, té alguna pregunta?
Sí, en tinc diverses, senyor alcalde. Comence per la primera.
Millor.
Sí, comencem. En porte 14, avise. Sí.
Bueno, sí. Pues fem un recés.
Bueno, jo avise.
Direm antes.
Tot depèn de lo ràpid que me contesten.
Vale, pues vinga, va.
Ho entendem.
Quan vulga.
La primera és sobre la RPT. No sé exactament qui me tindrà que respondre.
La regidora de personal o jo també conec coses.
Val. Per ficar en precedents, és a concurs la RPT, una empresa perquè ens prepare la RPT, el 30 de l'11 del 2021. És l'anunci de la licitació per 35.206 euros, IVA inclòs. S'adjudica a Nutco el dia 6 del 4 del 2022 per 22.570 euros. És a dir, havia baixat, per això no n'hi ha cap problema. Se li adjudica a Nutco perquè la millora que ell dona és que reduirà
el pla d'execució, el pla d'entrega de tota la documentació, en 14 setmanes. Pues bé, ahí se li dona la puntuació màxima, només se presenten dues empreses i per aquesta puntuació se li adjudica d'ell. Bé, quan veiem el contracte signat entre l'alcalde i l'empresa Nutco, l'empresa Nutco diu que executarà la RPT en 14 setmanes menys. Val? Si eren 40 setmanes, baixa a 26. Pues bé, primer, en el contracte fica que s'executarà en 14 setmanes. Ho firma l'alcalde i ho firma Nutco. Per tant, ja estem baixant de 24 a menys, a 14 crec que m'eixia, no? De 40 setmanes a 26 i de 26 a 14 setmanes. És a dir, se'ns tindria que haver entregat la RPT el 23 d'agost del 2022. Si fem cas a lo que n'hi ha firmat en el contracte entre l'alcalde...
No, és que no té que fer cas ahí. El problema... Val.
Si fem cas a l'expliques... Perdone. Si fem cas a l'expliques, a lo que ell va oferir realment, se'ns tindria que haver donat el 4 de novembre del 2022. Siga com siga, anem en un retras.
No.
Com que no?
No.
Compte les setmanes.
A veure, senyora Herrera, a veure, jo, de veritat, crec que el pleno està en estos precs i preguntes per a fer un control del govern en el tema de...
Això és un control? Perquè deuríem tindre-ho.
Per favor.
Vale, parla
vostè. Jo no l'he interrompida.
Vale.
Li he dit que vostè tot el dret del món a formular les preguntes i pres que crea convenient. Uh-huh. Però tindrà que entendre que té molts altres instruments per a que també li puguem contestar en un criteri suficient dins d'un expedient que té molts tràmits, ho estava comentant en el secretari...
Però conteste, senyor alcalde, conteste. No comence a rodar, conteste.
És... que va haver un retras de l'empresa per motius també de moltes qüestions justificables absolutament per part de la casa, d'esta casa, de facilitar la informació, el pacte en els sindicats, una RPT se fan els sindicats, se té que treballar en ells, i en això m'està treballant, en el personal. I me consta, no sé si me té que rectificar el secretari, però no tenim tota la documentació així damunt, tampoc ho podem contestar, però me consta que van haver una sèrie d'actes administratius formals, de pòrrogues i ben treballats per a poder-li donar a l'empresa més plaç i tot això que estan en els informes pertinents i tot. Ara bé, claro, si me ve així en el plenari, sense que jo tinga l'expedient damunt de la taula, que li puga explicar tot això i tal, pues crec que no és el foro adequat. L'únic que li tinc que dir, sincerament, m'ho comunica antes, jo li dono accés a tot l'expedient perquè pugui veure tot el que n'hi ha, els tècnics li expliquen, és el vicesecretari el que està treballant en tot aquest tema, José Blas, que està de vacances en aquests moments. No sé quin benefici té la societat i el carrer i el que és que ens estan escoltant d'algo que vostè s'ha mirat el que té, però que jo no li puc contestar perquè ni m'ho havia dit, que anava a demanar-me tota aquesta informació i li assegure que sé que va haver algun tipus de dificultats en el compliment, no per part de l'empresa, i entonces el que van decidir és buscar fórmules que estan en la llei de contractes i tal per a donar-li més plaç, etcètera, etcètera, i s'està fent el treball. Això és el que jo sé. Val? Però jo me compromet a donar-li accés, a explicar-li-ho tot i no només vinga el vicesecretari que li pugui explicar tot el procediment que ha segut i no cal que estiguem així perquè el resto de grups tampoc sap res del tema, val? I jo li assegure que no li puc dir tot l'expedient de cap des de l'inici a tots els actes que s'han fet. Però el que me sona, ja li ho dic, i no tinc dubtes que s'haurà fet tot formalment i com toca, és això, no sé més. Llavors, no li puc dir més. Jo me compromet a donar-li el que vostè considera, igual ha vist només el que hi ha a la plataforma, l'apliqué després, dins de l'expedient han hagut actes administratius i coses que, no, que m'ho demana per escrit i ho facilitem i ho veu, no hi ha cap problema. Val?
Val, quedarem el dimarts, vale, senyor alcalde? Jo
quan vinga José Blas, que crec que ha ampliat les vacances, que no ho sé, però millor que quan arribi ell, que ha sigut el que ho ha gestionat, li puc explicar.
Val, de totes formes vull que quede clar que jo estic en el meu dret de poder preguntar lo que crea necessari en el plenari. No, li ho dic perquè vostè m'ha dit no crec que siga el lloc.
Bueno,
pa vostè, lo millor
li he
no,
fet
però
reflexions,
sí,
senyora
de fet,
Herrero.
Vostè sap que vaig tindre que cridar-lo l'altre dia i demanar-li, per favor, això del mes d'agost
solucioneu-me vostè perquè a fecha de no m'ha contestat i m'ho va donar.
Però si m'hagués cridat, no sóc igual, m'hagués dit, escolta, me crida l'atenció que una empresa té un pla per fer una cosa i no ho ha aportat, què se sap d'això? I jo li dic al gabinet, vaig en baix, ho miren i li facilito.
Senyor alcalde, ja té raó, però no té el per què dir-me el que et puc preguntar i el que no.
Però que jo no li ho he dit, jo li he fet
bueno,
una reflexió.
Li ho comente, li ho comente.
Val, què més?
Entonces, com vaig al tema de la sindicatura de comptes, puc preguntar o ni algú que s'haig llegit de l'informe o me tinc que esperar que se'l llisguen o a que o com tinc que fer-ho, perquè tinc quatre preguntes.
Quin de la sindicatura?
Perquè pues mire, el que el del 2019 al 2021, que és l'últim que
sobre? N'hi ha. Perquè sobre? Perquè me'n fan mil, auditories,
sobre
sindicatura.
Sobretot, i vostès han respost.
No, no, diga el títol, sobre què exacte. Per si jo...
Informe de fiscalització sobre l'entorn de control
entorno
de l'Ajuntament de Vila-real.
Vale. I si és l'entorn de control? N'hi ha d'altres moltes
coses.
Puc
fer preguntes d'això?
Pues depèn, vostè pregunte, si li puc contestar, que jo he fet el que he pogut, val? Pues li contestaré, si no li puc contestar, li diré que li contestaré per escrit.
Bueno, pues anem a intentar-ho. Vale. Anem a intentar-ho. Esta me la parte, ja quedarem el dimarts.
Dijous.
El dijous.
A partir del dijous.
Vale, perfecte. L'altra és...
Estem assistint quan queden i com queden, perquè ja del dimarts la traslada al dijous, anem a escoltar-la.
L'Ajuntament no disposa d'una relació de béns immobles actualitzada, que sean de su propietat o sobre los que ostente algun derecho real. Supose que això està documentació del 2019 i del 2021, del 19 al 21, supose que en tres anys i després d'haver comprat Bankia i el Bingo tindran la relació de béns immobles actualitzada i al dia. La tenen actualitzada? La poden facilitar, per favor?
No està actualitzada. És una obligació que tenen les corporacions, evidentment. No vol dir, perquè no la gent que ens estigui escoltant, que així no sabem què és nostre i què no és nostre, ¿vale? Perquè evidentment està el registre de la propietat que atribueix la garantia absoluta a tercers i a tot el món de lo que és de l'Ajuntament de Vila-real, i els expedients sobre lo que és nostre i no és nostre ho tenim absolutament clar. El que passa que tenim una formalitat que fer, que bueno, s'ha estat treballant i parlant, perquè aquesta és una competència, concretament és una obligació de la Secretaria Municipal, i està el senyor secretari, i jo sí que li animaria que quan llisca els informes de les sindicatures de comptes, pues també a vegades és bo mirar també l'entorn, no? És a dir, i jo el que m'he de dedicar a mirar és les 15 que va fer la sindicatura de comptes en el moment en què mos la va fer a nosaltres, de les 15 ciutats més grans de la Comunitat Valenciana, a veure si nosaltres érem els més desastres del món mundial, o a vegades aquestes coses són complexes i n'hi ha dificultats. I li puc dir que dels 15, pues, tal volta uns 8, 9, 10, una cosa així, tampoc el tenen actualitzat. I m'he dedicat a preguntar exactament què passa en això. És un tema un poc complex.
En realitat, Xaqui, bon alcalde, tenim si en l'estat de Vila-real no es donen compte. Carai!
Políticament correcte això, perquè avui dia ja, disculpen si ho fes algú, però que és un treball...
Minuciós.
És un treball molt, molt complex que en el departament, conforme estava, ells consideren que necessiten ajuda externa i quan tinguem diners en el pressupost la idea és licitar algun tipus de servici que ens pugui ajudar en aquesta qüestió, i la xica que acaba d'entrar de TAC...
Ja, però sí que farem coses quan tinguem diners en aquesta ciutat, és veritat, anem a apuntar-vos la quantitat de coses que farem. Hala, continuem.
Patrimoni. I en el Departament de Patrimoni n'hi ha una persona fent patrimoni i contratació també. Aquestes són les circumstàncies que tenim. Si vol el secretari afegir alguna cosa, jo crec que ho he explicat com diu la llei i tal. No és una responsabilitat ni de l'equip de govern, és la secretaria municipal la que té per llei la responsabilitat d'això. Però jo també he trencat una llança en favor de les circumstàncies que n'hi ha i de les situacions, i que no és algo absolutament extraordinari, i que no se preocupe ningú veí i veïna de Vila-real, que tot el que ja teníem i el Bingo i CaixaBank estan ahí també ja a nom de l'Ajuntament. Vol afegir alguna qüestió, senyor secretari?
No hi ha molt més que afegir.
Pues ja està.
He presentat una persona ara...
Perdona, que no les senten. Parle-li a la càmera més que a mi.
Que no hi ha més que afegir respecte a este. Hi ha una persona que ha entrat ara i la idea és existir, però...
Existís, però no està actualitzat. Nosaltres tenim tot el que tal, i això és una faena pues, que, mira, moltes vegades, perquè entenga un poc...
Sí, a veure les ailes, i moltes vegades continuem escoltant.
Les dificultats que ens trobem a vegades quan comprem algo
o quan algú adquirís algo que després no coincidís el catastre, en el registre... O sigui, tot això és molt complex, n'hi ha que fer expedients, n'hi ha que quadrar-ho, els metros... Això és així. Llavors, evidentment, a l'Ajuntament també li passarà una cosa pareguda i els béns requereixen tot un tipus de treball, medició, a lo millor inclús... Mire, ara fa 7 mesos...
Miren, Boran, és que els paguen per fer totes aquestes coses, però mire, jo em remetís, que és que, de veres, al final ens ho hem d'agarrar en humor. La regidora, la Irene Herrero, de Vox, ha dit que tenia fer-li 14 preguntes. Això ho ha dit farà uns... no sé, 20... No, no puc dir, 20 minuts, va, no puc posar-ne més minuts. I no me'ls he deixat fent-ne dos... per no contestar-li a lo que li estava preguntant perquè diu que no és el foro adequat. Bé, va, que avui és divendres, una miqueta més de paciència. Continuem.
Per a que la Diputació de Castelló construïra la UNED. I en diners de la Diputació va construir la UNED. I després ningú se va encarregar de tornar a demanar-li, ningú govern dels que ha hagut, ningú. No parli d'uns i d'altres de colors. Ningú de demanar-li a la Diputació altra vegada, i llavors estava a nom de la Diputació. L'edifici ixe. Però estava claríssim en l'expedient que és de Villarreal i al final ho hem aclarit i ho hem regularitzat. Coses dixes, la biblioteca, pel centre de salut de Torremosa, poden passar. Aleshores, pues això és la realitat, que és complejo, que no és una faena, però que no tinguin ninguna duda que tot el que és del poble de Villarreal està absolutament clar i no hi ha ni ninguna dificultat.
Veu com ens fa falta la RPT, que no m'ha deixat entrar en el tema. Ja estic bé en lloc, que tot anirem ahir.
Ah.
A veure, una altra pregunta. També en la sindicatura de comptes es diu que quan es fa una inversió, quan l'Ajuntament fa una inversió, no s'estima el cost de manteniment. És a dir, fem una compra sense saber el que anem a gastar en arreglar-la, els diners que anem a perdre a no cobrar d'IBI. Simplement fem una compra perquè ens interessa fer-la o com se funciona exactament?
No, l'únic que diu la sindicatura de comptes és el mateix que li diu a tots els ajuntaments d'Espanya que no estem fent els controls d'eficiència en les gestions. Això, si vol l'interventor, també és que jo així pareix el tècnic, també explicant coses. Però és veritat que n'hi ha una funció en la intervenció des de l'última legislació, per lo que jo sé, que mos equipara un poc al sistema de l'Estat, però que no n'hi ha recursos ni ningú ajuntament avui està fent ninguns informes d'eficiència en quant a lo que s'adquirís i no s'adquirís. Per lo menos això és el que jo sé. Però si el senyor interventor li vol dir, l'Estat mos aplica la mateixa legislació que a l'Estat i és inviable pels ajuntaments fer aquest tipus de qüestions, no? Baix del meu punt de vista. És una guerra que tenim en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que vostè no compartissin, no? Que existisca, i ahí estem tots els alcaldes i alcaldesses i tots els que podem, dient-los que no té ningú sentit.
Sí, alcalde, que parli l'interventor, deixa'l parlar.
...que prou tenen, tota la càrrega de treball i tal que tenen, respecte a l'informe, diguem, de viabilitat financera i quan costaran les coses i tal. Bueno, no sé si l'interventor vol afegir alguna cosa, jo crec que ho he resumit el que jo sé.
Sí, puntualment només vull afegir el... que el que s'està referint al Tribunal de Comptes en aquesta pregunta... Bueno, és el mateix, sindicatura és, dependís del Tribunal de Comptes, és el tema en concret de que quan s'adquireix un bé d'inversió, en aquest cas un immoble, hi ha que procurar fer un estudi també en el sentit de que no augmenta el gasto per l'Ajuntament. Per què? Que siga sosteniment financer, sostenible financerament. No és el mateix fer una inversió, i ahir hem acabat la... l'han financiat que en acabant un bé que adquirixes que en acabant produirà més gasto corrent. I això és el problema. I s'està referint en concret a això.
Sí, però el debat és qui fa aquests informes. I això és el gran debat. En les administracions locals que tenim liat, no el va fer l'alcalde quan li avellisca o es consejar, el va fer algun tècnic. Entonces, el debat és ixe. Al nivell del Ministeri, això està superat des de fa ja molts anys en el govern d'Espanya, i si se compra un tanque en el Ministeri de Defensa, doncs hi ha tècnics que fan informes sobre el tanque, el que costarà de mantindre durant aquests anys, però en els ajuntaments no ho hem fet mai. Entonces, ara la llei se ho carrega als interventors en teoria, però n'hi ha un poc de debat ahí sobre si un interventor té els coneixements, la capacitat necessària per fer aquests estudis, no? És així, no?
No, a un interventor no, perquè els interventors fiscalitzem i no gestionem. Cuidado, ara són fiscalitzadors.
Ese és el tema.
El problema és quin tècnic municipal ho havia de fer. En el que acaba de dir l'alcalde, un altre tema important també, és, a part d'això, és, per exemple, li vaig a posar un exemple, així en l'Ajuntament de Villarreal, Vostès, crec que ja estava en la legislatura anterior, vam adjudicar el nou contracte de basures, això que va ser, se va elevar molt. De cara al pressupost això era un gasto molt elevat, perquè se feien moltes més coses i moltes més prestacions en aquest servici. Claro, ahí tens que fer l'estudi de viabilitat, perquè si passem de 2 milions a l'any a 4 a l'any, pa 8 anys, que crec que és la duració del contracte,
senyor, sí.
Pues això també és el que estem parlant, de l'informe de sostenibilitat.
És un tema que estàs començant a funcionar en els ajuntaments.
I és superimportant, aquest informe, per dia... pa poder elaborar i anar acabant perfectament els pressupostos, perquè estem agarrant compromisos per exercicis futurs, claro.
Per una qüestió més, anem a fer una classe de dret financer, sí, eh?
Seguim. També en el mateix informe ens diu literalment, al margen de lo establecido por los lotes, para los lotes, en 2019 se ha observado que en varios expedientes se ha efectuado fraccionamiento del objeto contrato. Y vostè, perquè además es respuesta del señor alcalde, usted responde con una alegación diciendo pueden existir fraccionamientos de contrato legalmente permitidos. Y ells li contesten, no señores, ni han 23 informes de omissió de funció.
Bueno, esta es la seva opinió.
Estan en control. La meva pregunta és, jo encara no li he preguntat. No. La meva pregunta és, a fecha de avui se segueix fent? S'han pres mesures per a solucionar això?
Clar, evidentment. És a dir, el que li ve a dir la sindicatura de comptes és que l'interventor municipal, que és qui ha dit, qui ha detectat, que n'hi ha en alguns expedients possibles fraccionaments, jo l'únic que els dic a la sindicatura i me ratifique i no vaig a discutir, vamos, es pot discutir en aquest sentit, sense cap tipus de discussió, que un fraccionament se pot arribar a produir des del punt de vista inclús legal, depèn. N'hi ha molts casos, n'hi ha jurisprudència, tota la que vulguéssim més.
Arrea, senyor alcalde, legal, com hi faltaria més?
A què vaig a qualsevol ajuntament i que inclús mire l'informe de fiscalització i control de la Diputació de Castelló, de la de Alacant, de la de València, de la de l'Ajuntament de València, de qualsevol ciutat. Lo vos això, mirar això. I les coses se solen produir, la llei de contractes del DANAU és prou compleja i moltes vegades te genera dificultats, però això no vol dir que siguin delictes aquestes coses. És a dir, per tant, bueno, pues, m'ho advertís. I què hem fet nosaltres, me pregunta? Pues mira, estem en aquests moments que té la intervenció per informar un pla d'actuació, només puguem ficar, mos, que ara estan en prou de lío, un pla d'actuació en el qual repleguem tot el que hem anat fent aquest temps per a complir en els requeriments d'alguna manera o en els consells, perquè la sindicatura te dona consells, ¿vale? No requeriments. La sindicatura és un òrgan que audita i te dona consells. I tu tens que prendre decisions. Nosaltres hem creat places, TAC, hem reforçat coses, hem canviat protocols, estem millorant perquè això no se produïsca i hem format els regidors més, els tècnics, etc., perquè el que era habitual i se feia antes de la llei anterior, de forma normal, a vegades en menors i coses d'estes, se vagi licitant quan antes millor tot. Val? Que és la prioritat que té la llei de contractes. Però bueno, arribem on podem, en totes les administracions. Ja li dic que evidentment s'està treballant.
Sí, li ho agraeix que s'estiga treballant perquè en la dació de comptes d'aquest plenari ens han donat un de festes de Sant Pasqual del 2023 en el qual fica en los gastos correspondientes a contratos mayores han sido realizados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento de contratación legalmente establecido en el artículo 116. Y los gastos correspondientes a contratos menores no se han tramitado ni realizado de acuerdo con el procedimiento establecido que está regulado en el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 25 de febrero del 2020. Li agraeix que ho tinguin en compte i que no ens torni a arribar un informe així.
Però també seria bo que ara el poble, que quan vostè llegeix això, llisquera les motivacions que n'hi ha dins fetes per el regidor, que no està així i no se pot defendre en aquests moments,
no
que va fer aquests contractes. I li explica que molts d'aquests contractes tenen licitacions obertes i li fica el número d'expedient, s'han retrasat per mil motius, no han pogut ser finalment adjudicats, etc etc. Lo qual vol dir que se té que dir tot. El que és important és dir-ho tot. Entonces, no és el mateix que tires a licitar algo i per lo que siga, a vegades no se presenta a ninguna empresa. Mire, vam traure diverses vegades, crec que va ser lo de les cadires i taules,
taules i cadires, perquè ara ja no ens deixen contratar els tècnics municipals quan ens demanen els barris per les festes, festes del poble, el que siga. Taules i cadires, ens ajudeu?
Jo no estic parlant de taules i cadires, no, estic parlant d'actos taurinos, conciertos, actos festivos i servicios de les festes. Els bous i els concerts se contraten molt antes de festes.
Senyora Herrero,
no
està parlant del fraccionament, és el que està dient, i li estic dient. Els bous, n'hi ha una discussió al respecte de com se tenen que contratar. En molts puestos cada un es fa d'una manera. I a mi m'estan dient així ara en la casa que tinc que licitar estos mansos. ¿Vale? Me pareix absurdo, ja ho dic públicament. Quan tenim una ganaderia en este poble que té mansos, ¿vale? I que, evidentment, davant d'una urgència...
Tenim que acabar. Mire, m'ha fet molta gràcia allò que tinc que licitar estos mansos. En fi, ho és divendres, saben? I, clar, deixem el que és el ple de l'Ajuntament en la seva feina, el que tenen que fer. Estan demanant explicacions, el senyor alcalde ne dona, bueno, pues com un bon polític, pegant moltes voltes i traen poques conclusions. Així, al final, quan una persona pregunta i li peguen tantes voltes, acabes dient que sí i no tan dona la contestació que tu acabes preguntant, que és el mateix que acabe de fer-los jo a vostès, no? A vosaltres. Van a tocar les 2 del migdia i jo vull deixar-los en un bon sabor de boca, deixar-vos en una cançoneta. Això, disfruteu. Disfruteu i no sé, van per la pregunta 4 que l'ha fet Irene de Vox, diu que en tenia 14 o 10, no ho sé. Bueno, igual dilluns quan comença a les 12 encara es tinguen el ple. En fi, molt bon cap de setmana. Fins dilluns.